COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja saps que en aquesta hora comencem des de Lleida. Mira, quan dius la paraula Lleida o quan arribes a la ciutat de Lleida, hi ha una cosa, a veure, cadascú deu tenir la seva, però jo crec que n'hi ha una que és molt comú a tots, i és allò de la Seu Vella. Quan ja veus la Seu Vella i ja estàs a casa, de fet, en una campanya anteriorment ho vam preguntar i molta gent ens deia això, i quan veus la Seu Vella, doncs ja estàs a casa. Però clar, la Seu Vella la tenim allí, està allí a la ciutat, s'hi fan poques inversions, molt poques, de fet, només per mantenir-la, no per millorar-la, no, per mantenir-la, serien necessàries moltes més de les que es fan. Ja no dic per millorar-la, que no arribem. I no sé si ho sabies, però la Seu Vella té un dia de la Seu Vella a l'any. Ja, bueno, vulgarment, si vols, li diem que és com el dia de la festa major de la Seu Vella. Ja el dia de la festa. Ho organitza l'Associació Amics de la Seu Vella i el seu president, ja saps que és un, anava a dir, un vell conegut, no vell. La temporada passada encara estàvem nosaltres cada setmana. És el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Torno a estar content de sentir-te a l'altre costat del micro, perquè aquesta temporada t'he trobat a faltar, la veritat.
No, i tant. I nosaltres també, i els oients també, que em truquen i em peguen una mica d'estirada d'orelles. Com pot ser que no tinguem el Bocins d'Història amb el Joan Ramon González? Bueno, pues mira, les coses han anat així aquesta temporada. La vinent, doncs, tornarem a lluitar per recuperar més temps local. Però de moment ha anat així la història. Joan Ramon González, escolta, la Seu Vella, tots ens la sentim nostra, no entrarem ara al debat de la inversió que necessita, que ens posaríem d'acord de seguida que necessita molt més, però sí que anem a recordar que l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida organitza el dia de la festa de la Seu Vella, que justament és aquest proper diumenge.
Correcte, en principi totalment d'acord amb el que has comentat, és a dir, és el tòtem dels lleidatans. Ja som a casa, tothom, quan venim sí. De fora, és un típic i tòpic, no per descomptat. I l'altre, evidentment, té una carència d'inversions, una carència d'estima, diríem, per les administracions, la Seu Vella brutal. Està més bruta del que tocaria, les pedres cauen, no sé què que han puesto, etc. Però bé, anem a la festa, com has dit molt bé, que és el que toca aquest cap de setmana, que el diumenge se commemora com des de l'any 1986, el dia de la Seu Vella. I es fa sempre el darrer diumenge d'octubre, perquè és el diumenge més proper al 31 d'octubre, que recorda que el 31 d'octubre de l'any 1278 és quan se va consagrar el temple, quan se va inaugurar la catedral pel bisbe Guillem de Montcada. Per tant, el dia de la Seu Vella s'instal·la, en principi, rememorant aquell fet, quan neix d'alguna manera formalment el temple de la Seu Vella, i des del 1986 va tenir un aire més acadèmic de recerca i de divulgació del que era la investigació que es feia sobre el monument, però a partir del 1998-99 va agafar un caire una mica més festiu, que és el que actualment estem mantenint, d'intentar que la gent de Lleida pugi en aquell dia especialment, ja pugen molt, però caldria que pugessin més sovint, que a més hi hagués més participació d'entitats, cosa que també hem aconseguit, és a dir, ahir van fer, per exemple, la foto de família d'algunes de les entitats que van poder pujar per fer-se la foto i, bueno, veure allí una vintena de persones de diferents entitats de Lleida, quan són el doble les que estan col·laborant en el dia de la Seu Vella, doncs això crec que és un dels objectius. És a dir, aquesta implicació, que és el que és la Seu Vella, és una mica el cresol de que uneix el datà al voltant del seu monument per fer-lo el millor possible i el més gran possible. És una mica el símbol que busquem en el dia de la Seu Vella festiu i participatiu de tothom i de les entitats de Lleida que també s'impliquen sempre totes amb un entusiasme que és envejable i d'agrair totalment. No?
Clar. Ho teniu tot a la web amicsseuvella.cat, amicsseuvella.cat, allí hi ha tota la programació, però sí que us avancem ja que el diumenge és la gran festa, però hi ha actes durant tota aquesta setmana, començant per avui, que podríem dir-ho que és com una setmana cultural en la que avui tenim una conferència per parlar d'aquell tema que també portem molts anys parlant-ne, que és la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial. Avui, a les 7 de la tarda, amb el Joan Baigol, que és el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, doncs hem de parlar de on estem, no, Joan Ramon? On estem i on volem estar?
Correcte, sí, sí. És a dir, fa 23 anys que va néixer la idea del patrimoni mundial, són molts anys, i estic cansat moltes vegades de sentir com lo tornes a proposar davant d'uns polítics, de dir, és un camí molt llarg, i com és molt llarg, no m'ho diguis, que estem... Sí. A vegades és el polític que fa 2 anys que ha entrat en el càrrec aquell, que és un camí molt llarg, i va, ja ho sé que és llarg.
Ja, sí, sí, ho tenim claríssim, que és molt llarg.
Per això mateix. Sí. I sembla que cada vegada la cosa és més complicada, perquè per una banda l'estat espanyol és el que té després de França i la Xina més patrimoni, és el tercer, amb el qual des de la UNESCO, centre de tot el que arriba d'Espanya, s'ho miren amb una mena de superobjectius més complicats. I, clar, aquests 2 anys, si s'hagués tirat endavant la candidatura fa 20 o 21 anys després de sortir la idea, segurament ja ho tindrien. Però ara cada vegada és més complicat, cada vegada és més complicat. I això és una mica el que farem avui, aquesta reflexió d'on va començar la idea, com ha avançat i on estem exactament i quin futur n'hi ha. Que la veritat, que sortir el que hem parlat amb en Joan Baigol prèviament, no sóc massa optimista, malauradament. Ja. La cosa no pinta massa.
És una conferència, evidentment, gratuïta al Castell del Rei, per tant, és una bona excusa també per aparcar el cotxe i pujar fins al monument i avui anar al Castell del Rei a les 7 de la tarda. Insisteixo, a la web amicseuvella.cat teniu tot el resum de tots els actes. En parlarem. Demà dimecres hi ha una altra conferència, la sorpresa del sepulcre de Berenguer de Barutell. Dijous tenim una tertúlia i a partir de divendres, dissabte i diumenge és quan ja venen els actes forts concentrats al Turó de la Seu Vella. Tot això ho teniu a la web i tot això s'organitza des de l'associació Amics de la Seu Vella de Lleida, que, home, tu deies que hi ha moltes entitats al costat, però és que al final només n'hi ha una que treballa pel conjunt monumental del Turó, que és aquesta, Amics de la Seu Vella.
Sí, no, sense cap dubte. Nosaltres l'objectiu de l'entitat és aquest, si no tindria sentit que existís l'associació d'amics de la seva vella. Però, com a mínim, no ens trobem sols. És a dir, que veus que la gent de Lleida, quan demanes col·laboració, te la fan, i això sempre te fa goig, per descomptat.
I
com deies molt bé, ho fem al Castell del Rei, perquè cada any, des de la pandèmia, que van fer una exposició de gegants, hem buscat això, superar la pandèmia, perquè som homes de raça gegantina i dones de raça gegantina, com diu el poema de Magí Morera, cada any hem buscat una excusa amb els gegants de Lleida de commemoració d'aniversaris. Aquest any és el 75 aniversari del gegant Jaume I. I, per tant, com el Castell del Rei és un castell que va estar molt implicat, Jaume I, que va viure molt de temps al Castell del Rei, les 3 conferències, que és aquesta part més cultural, com has dit molt bé tu, també, Ricard, va ser amb el Castell del Rei. Després sí que els altres actes ja més multitudinaris se faran ja a la Seu Vella, a la Canonja o a la Nau Central. Però, evidentment, el Castell del Rei és aquesta excusa amb una mica de coqueta d'ull al gegant Jaume I, que és el gegant que més popular està, és el personatge històric que té més gegants a tot Catalunya. Per tant, la tertúlia del dijous irà en aquest sentit.
Molt
qui
bé.
És el personatge històric i com són aquests gegants que s'han fet en funció d'aquest personatge.
Molt bé, doncs, tranquil, que parlarem abans de diumenge, tornem a parlar. Joan Ramon González, un plaer tornar-te a escoltar en antena. Una abraçada gran, que vagi molt bé.
Gràcies, el mateix t'he dit, Ricard, i a tots els oients fidels, doncs també, com a mínim hem tornat a retrobar-nos i els que no són fidels, que vagin amb fidelitat a la COPE.
I tant. Gràcies. Bé,
bon dia.
Bé, estem parlant d'aquests actes que comencen ja, eh? De fet, la Setmana Cultural comença avui a les 7 de la tarda, tot és gratuït i el cap de setmana fort, però, clar, és que quan parlem d'aquests actes a l'aire lliure hem de començar a mirar quin temps farà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, que és dimarts, jornada inestable a la província de Lleida. Tenim cels ennuvolats i s'esperen precipitacions dèbils al vessant nord del Pirineu. Xàfecs també a la resta del territori, sense descartar que siguin localment forts. Les temperatures diurnes avui baixen, més notablement a la Vall d'Aran. Es preveuen màximes de 22 graus a Balaguer i Tàrrega, 21 a Lleida, 20 a la Seu d'Urgell i 17 a Vielha e Aran. Demà dimecres esperam intervals de núvols més abundants pel matí i no es descarten xàfecs dispersos durant l'hora baixa al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran estables en general, excepte al Pirineu, on pujaran. El termòmetre podrà arribar fins a valors màxims de 21 graus a Lleida, Balaguer, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 19 a Vielha e Aran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Mira, anem directes a la tertúlia dels polítics, però abans t'explico la nostra notícia econòmica del dia. La rendibilitat de les pimes lleidatanes creix al 2022 i alerten del seu alt endeutament. Per tant, una cosa i l'altra. Tot això segons dades de l'anuari de la pime catalana. Les petites i mitjanes empreses aporten el 61,4% de la riquesa de Catalunya i Pimec alerta que una de cada quatre patirà molt si tornés a haver una crisi. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Té problemes amb els bancs? IRPH, problemes de phishing o càrrecs no autoritzats, targeta revolving, fitxers d'amorosos? A Q2 Consultors som especialistes en dret bancari. Disposem de més de 40 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa l'assessorament total que necessita. Q2 Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973-282818. Una consulta a temps li estalviarà futurs maldecaps.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
¿Vols marxar i gaudir de les teves vacances sense preocupacions? Doncs vine a la botiga de los Serrallers, servei de serralleria d'urgència 24 hores tots els dies de l'any a Lleida i Rodalies. Especialistes en portes cuirassades d'alta gamma Capma. Protegim la teva llar de robatoris i ocupacions perquè gaudeixis del teu temps amb tranquil·litat. Som a l'Avinguda de Catalunya 26 Baixos. Truca'ns al 618-628-756 per demanar cita prèvia. També a loserraller.com. I recorda que no viu el que no viu segur.
Cope Lleida. Doncs apa, que ens n'anem ja cap a la una de la tarda, fregant els 20 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tampoc ha estat un dia en el que haguem assolit una mínima molt baixa. Ens hem quedat a 15 graus de mínima a la ciutat de Lleida. Això sí, dia ennuvolat i tendència, evidentment, cap a que les temperatures aniran baixant, sobretot de cara al cap de setmana. Però tampoc el que ens avancem, anem dia a dia amb el tema del temps. És dimarts, recorda avui, 22 d'octubre. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats, amb l'Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra.
Hola, molt bon dia.
David Mele, de Junts. Bon dia, David.
Molt bon dia a tothom, i bon sobretot dia, als exfumadors.
Per què els exfumadors?
Home, per animar-nos entre nosaltres.
Ah, val, però no és perquè hagi...
No, cap... perquè és que estic molt content, que avui fa més, un mes que vaig deixar de fumar i m'agrada...
Ah, fa un mes?
Sí.
Bueno, escolta, enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
S'ha de comen... No.
I ho dic públicament, perquè així m'obligo una mica més.
T'ho dic de veritat, perquè fer el pas costa, I per tant, t'honora això,
I no sóc l'únic de la taula. Bon dia a tothom.
T'ho aniré preguntant, Qui ha deixat de fumar de la taula?
Laura.
Quina pressió, la que ha de fer molta pressió.
La Laura diu, no sé si diu que sí o que no.
Però el Meleno ha dit que la seva promesa de deixar de fumar era perquè deixar de fumar si entrava de govern.
Ja està.
Bueno, va.
Encara no entret el tema.
Glòria Rico de Vox, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
I Laura Vergés del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Que no ho volies dir, Laura?
No, bueno, un assumpte personal, no sé, no, vale. No volia fer bandera. No sé.
Però és una cosa bona.
Sí, però bueno...
No, lo dolent és el que fèiem fins ara.
Vale, ja que ho heu dit, com ho porteu? És a dir...
No se'm note, doncs molt tranquil estic.
No, és una cosa que ens l'hem de prendre més seriosament perquè el tabac, per desgràcia, almenys el del segle XXI, és una substància altament addictiva. I, per tant, costa desenganxar-se d'aquesta història.
Bueno, sí, soc conscient que no serà fàcil, però haver arribat fins aquí, al final són petites metes, al final és fins on vols arribar, i al final jo crec que no és fàcil, perquè al final són molts anys amb aquesta addicció.
Per part del PSC, Jackson Quiñones, què tal?
Hola, bon dia.
Tu no fumes, suposo, eh?
No. No, la veritat que no.
Suposo, perquè és esportista.
Suposes, oh, i jo que no ho era d'esportista, jo feia maratons també.
No sé si ho eres d'esportista.
Després en parlarem d'aquest tema, comentari.
Saps que avui fa anys una institució?
Quina?
125 anys.
Ostres. I ho haurien de saber, de la manera que ho preguntes.
1899, 22 d'octubre, el Futbol Club Barcelona.
Jo soc del Lleida, home. N'han fet 85.
Fan 125 anys avui. No, dic com a curiositat, perquè jo no sabia el dia exactament, 22 d'octubre. Es van reunir 10 persones per... D'allí doncs, va sortir aquesta història. Bueno, va. Coses d'aquestes a part, que ens cauen molt lluny, coses que ens cauen més a prop. Anava a dir l'estació d'autobusos, que ja no és estació, que és
un baixador.
El baixador d'autobusos. Què en faríeu?
Ostres, molt directe, eh?
Clar, us ho pregunto així perquè...
Però és que com és el senyor Estrada?
No, vinga, doncs, perfecte, us ho pregunto així perquè des del govern de l'Ajuntament de Lleida diuen que faran una consulta als veïns per definir els usos d'aquest baixador dels autobusos, també del tema de les platges del riu i una futura zona esportiva a Llívia i el passatge de Santana. Potser els dos punts més emblemàtics serien això de les futures platges del riu i aquesta estació d'autobusos, que està molt ben col·locada a nivell de ciutat. És un punt molt cèntric. Per això pregunto, què en faríeu? Què hi faríeu?
Doncs vinga, va, ja que me l'ha incitat a que comenci. Jo, mira, lo de les platges del riu me quedé molt lluny. Jo crec que hi ha altres coses bastant prioritàries en aquesta ciutat com per centrar-nos amb el riu Segre. I si parlem del baixador d'autobusos, doncs des d'Esquerra Republicana el mandat anterior ja es va proposar doncs, que s'utilitzés com un equipament esportiu amb una pista d'atletisme indoor que tot i no ser oficial doncs d'alguna manera permetria doncs a moltes entitats i clubs i moltes esportistes d'aquesta ciutat a aprofitar-les pels seus entrenaments i les seves competicions i també als centres educatius perquè es podria, com molt bé comentaves tu, Ricard, utilitzar pel dematí, ja que està ubicat en un lloc molt cèntric de la ciutat en la qual cosa la gent s'hi podria passar i anar o desplaçar-se caminant. De fet, és un projecte que en el seu dia, en aquest mandat, se li va presentar, ja que el tenim aquí, el senyor Jackson com a regidor i el coordinador d'esports. I, de fet, no? Que moltes vegades diuen que l'oposició no presentem propostes, doncs en presentem moltes i aquí en tenen una damunt de la taula que fa uns mesos doncs, que
es va presentar. O sigui, que de moment no us mouríeu, eh? El que ja vau presentar és el que hi posaríeu.
Home, tenint en compte doncs, que és un projecte que, a més, l'ha fet un arquitecte que forma part del comitè estratègic de l'esport, no? Tant que diuen que dintre d'aquest comitè doncs, hi ha gent amb aquesta vàlua, doncs, ostres, jo penso que va molt ben referenciat en aquest, vale, en aquest sentit.
David Mele.
Intentaré ser breu.
No, sigues molt breu.
No, home,
més que el Xavi.
Però ja m'ataquen, home, un tema que no em podeu atacar. Vaig dir per endavant que els processos participatius són molt partidaris, però també quan diem amb la informació correcta que és realment el que es pot acabar desenvolupant en aquests espais.
Oh, clar.
És important conèixer quines són les característiques tècniques i urbanístiques de la zona per poder saber quins usos en podríem fer, per poder atinar molt bé les propostes. De partir d'aquí, que qualsevol proposta seria bona. Com deies tu, és una situació estratègica. Vull dir, l'espai en si que dona moltes possibilitats. I podria dir, el primer, el que hem dit tots els últims anys, un mercat de Sant Miguel, per exemple. Un exemple sí, d'una cosa. Val. Però també volia... L'any passat, no fa dos anys, vaig tenir l'oportunitat d'un concurs amb un treball de recerca d'Ilarna, d'alumnes d'Ilarna. Un dels projectes era buscar solucions per a aquest espai. I és bonic també escoltar la gent jove i animar. Vull dir, quan diem parlant dels processos participatius, crec que el que hem de fer realment que siguin processos participatius.
Ja, però no. Què hi faries?
No. Jo, doncs, ara mateix, però jo clar, crec que podria ser un multiespai, és que dona moltes possibilitats, però més enllà d'un mercat on se més barregi la gastronomia, un espai d'oci on se pugui juntar la gent.
Vale, mira, això em sembla bé perquè després us explicaré que per exemple, jo tinc un fill de 16 anys i el dia de la castanyada, per desgràcia, l'he d'acabar portant a Puigverd perquè fan un concert i una festa allí perquè a Lleida no n'han trobat cap. Que això no és feina de l'Ajuntament, eh? Però que no tenen lloc on anar amb aquestes edats. Però bueno, Laura Vergés. Bueno, sí que tenen llocs, però vull dir que ja m'entens.
No he dit res.
A veure, Nosaltres pensem que es podria aprofitar aquest espai per suplir la falta d'equipaments que tenen els barris de la zona, especialment instituts, també zona d'escorxador i centre històric, poder habilitar algun centre cívic que no en tenen un centre cívic tal qual en aquesta zona, amb espais, diguem un espai sociocultural, també pensant en equipaments per joves i gent gran, que no tenen, com deies tu ara, no tenen espais, que pogués haver espais d'oci, d'activitat cultural i de trobada social, no? Bàsicament pensem en aquest tipus d'usos. És un espai molt gran, per tant, segurament dona permès. També hi ha dèficit esportiu. Nosaltres potser no veiem tant una opció de dir... amb un espai tan gran fer només atletisme, sinó que pogués haver potser alguna zona poliesportiva i després aquest ús social i que pogués suplir algunes mancances de ciutat, però també dels barris de la zona que tenen mancances importants.
Jackson Quiñones, clar, vosaltres encarregareu la consulta popular, però no sé si en ment tens alguna proposta que t'agradaria més que una altra.
No, la verdad es que siempre cuando te arriba un spy de estas características, siempre intentas tirar para el teu terreno, ¿no? Actividades esportivas, todo el tema de...
Os posareu d'acord amb el Xavi Estrada i Esquerra, doncs?
Bueno, no, pero sobre todo porque no es el nuestro modelo de equipamientos esportivos. La verdad que yo creiem que per les noves equipacions esportives tenen que ser equipacions esportives multifuncionals, no solament per acollir una, dos o tres equipaments esportius o activitats esportives, sinó per a multiesport, no? Això ja ve una cosa que viene ja dictaminada també d'Europa, de que totes les ajudes que vindran o des del govern central o impropi de la pròpia conselleria d'esport, la nova conselleria d'esport de la Generalitat de Catalunya, és que tots els nous equipaments esportius que se desenvolupen en els diferents municipis siguin equipaments esportius multifuncionals, no? També creiem que la facilitat de tindre un equipament esportiu al centre de la ciutat sí que és veritat que és la facilitat d'arribar a peu, però sí que és veritat que...
perquè amb cotxe, si no fem pàrquings a la zona... No...
Correcte. Eso es uno de los problemas y una de las problemáticas más importantes o más inmediatas sobre un equipament esportiu al centre de la ciutat. Totes les noves equipaments o noves construccions d'equipaments esportius s'estan desenvolupant no solament a Catalunya, bueno, que no es fa molts anys que no se fa, a Espanya o inclús a Europa, se fan en les l'extraradi, no? A les zones periferiques.
Però, Jackson, però tu què hi faries?
Jo què faria? Pues jo coincideixo ahí amb el David, no? Un espai multicultural en doncs la ciutat pugui gaudir d'aquest espai que...
Ja s'han ficat d'acord.
És que Jackson, tu no ho estàs veient, però darrere el Ricard està fent
bé. Clar, us poseu d'acord, Junts i el PSC.
Ara diré també, com el que diu la Laura també, que la Laura crec que també ha dit... Que és
donde, ja ha ficat moltes coses i voleu fer aquí dins.
No, però això és millor fer un...
És un espai gran. Jo crec que té cabuda les dues... El que diu la Laura, tens raó, falta... Hi ha una manca d'equipaments a Sant Ignasi i també hi ha molta població de gent gran que també es podia plantejar de fer algo que es pogués fer anar també per la gent gran perquè facin esport, perquè és prou gran per poder abarcar opcions. Però, bueno, a fi de comptes, han de ser, és un procés participatiu.
Però, Glòria, vosaltres, tu què hi faries?
Jo faria també equipaments i alguna cosa esportiva.
Equipaments, però, què vol dir? És a dir, sales polivalents,
no hi ha un casal, oficines, per la gent gran, que puguin també trobar-se i fer esport, que també és que, vull dir, com hi ha amb la Mariola...
Jo no jutjo, jo us pregunto.
Jo sí que faria una mica de tot.
Anna Florista.
Perquè hi ha espai de sobres.
En principi, estem molt d'acord amb el del procés participatiu, perquè al fi i al cap són els residents en aquestes zones els que verdaderament coneixen i pateixen les mancances que hi ha en matèria de tots aquests equipaments. Però particularment jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Laura, perquè tots aquests barris, ja siguin d'Institut Sant Ignasi i Escorxadors, necessiten també de llocs en el qual la gent gran se pugui retrobar, pugui fer les seves activitats, i també és molt important la de la gent jove, que pugui també tindre un punt de trobada i per fer tant activitats de tot tot tipus. I jo suposo que això suposaria per aquesta zona del barri un gran impuls, tant a la vida social com també cultural, i ajudarien molt a la ciutat.
Laura, com a mínim tens 4 vots, veig.
Sí,
no,
no sé què serà. També penso que també s'ha d'emmarcar, i aquí és una llàstima que no sabem molt bé què passa amb el pla de l'estació, no? Però vull dir que tenim dos, a punta i punta de l'eix comercial, tenim dos espais, pla de l'estació i estació d'autobusos, que podria ser dos ports d'atracció, que trobar un ús que et faci anar d'un costat a l'altre passant per l'eix comercial, que també ajudaria a revitalitzar l'eix comercial. Aquí ens queda la incògnita de què passa amb el pla de l'estació.
Xavi.
No, aprofitar amb tot el que s'ha comentat fins ara, està bé que des de l'oposició es donin idees. A mi el que m'agradaria és que des de govern, senyor Jackson, es digués què tenen realment pensat. Clar, dir que pot ser un centre cívic, un espai multicultural, un espai, un equipament esportiu, me sembla perfecte, però fa falta concretar. Una cosa que voldria dir, sí, procés participatiu, que en el cas del baixador d'autobús és el 4 de novembre, amb la qual cosa dius, bueno, no sé si en una tarda és suficient com perquè, no sé, les entitats que hi puguin...
No, però ja ho tenen pensat de fa molt
temps. Ja m'imagino, però és que si els processos participatius són com els processos participatius que hem vist amb altres projectes, com la zona de baixes emissions...
De 15 dies,
etcètera, són processos participatius que bàsicament són poc útils.
Però, aquests processos participatius, perquè la gent que ens escolti, és que qualsevol ciutadana o ciutadà pot presentar una proposta degudament estructurada o ho ha de fer a través d'alguna entitat?
No ho sabem. Individualment.
No, ha de fer a través de la plataforma, no? Decidim.
Precisament aquestes eines haurien de permetre que qualsevol ciutadà, penso jo, pogués dir la seva i pogués contribuir a des de la seva visió. Una altra cosa és que, clar, que siguin projectes que siguin d'alguna manera objectius i viables. I només una petita concreció. No es tracta de que sigui un equipament esportiu per exclusivament un tema d'atletisme. Evidentment hi ha una pista d'atletisme, però evidentment quan hi ha un equipament esportiu es pot utilitzar per molts altres esports i que també inclou la gent gran, com abans he comentat, els centres educatius que el podrien utilitzar pel dematí.
David.
No, jo insisteixo en que els projectes que puguin sortir és la informació realment que s'hi pot fer allí. Realment, que siguem conscients, perquè ja vam viure fa molts anys processos participatius que després, per falta d'inversió o perquè no havia participat pressupostària, no van ser capaços de tirar-se endavant. Un dels exemples de processos participatius de fa 8 anys, i podríem recordar que era votació individual i tothom podia votar. I sobretot, i el que deia la senyora Vergés, és que la gent ha de conèixer realment l'espai. Moltes vegades ens quedem només amb l'estació, no, el Sant Bernat, que era un restaurant històric de la gent gran, com
també,
jo.
També,
Abans el senyor Estrada m'ha acusat de gran, de gent gran.
Mig segle.
Perquè també parlàvem de la zona de baix, que en el seu dia havia hagut una discoteca, però avui en dia ni accessibilitat, ni no tindria cap... Però que és un espai que podia ser aprofitable per fer altres coses. S'ha de conèixer l'espai per poder fer la millor proposta. I a partir d'aquí, crec que la ciutat té prou necessitats com que qualsevol cosa que puguem dir. I agafo molt el que deia la senyora Vergés, aquest pol d'atracció que pot exercir i que hauria d'exercir aquest espai que ens queda a la ciutat.
Realment és estratègic i justament la casualitat fa que estigui a punta i punta de l'eix comercial. La nova estació d'autobusos i...
Però si parles amb els veïns, te demanarien aparcament.
I el projecte de l'estació, que em sembla que aquest s'està dissolent i...
Sí.
Totalment. Des del moment que l'altre extrem, com molt bé tu dius, de l'eix comercial i vols proposar l'hotel d'Adif, no? com un centre, exactament, per temporers, doncs, ostres, passes a dinamitar el pla de l'estació, que podria, d'alguna manera...
Jo crec que no és el cas.
Bueno, però el pla de l'estació de centre comercial, com l'hem parlat aquí en aquesta taula... A hores d'ara està descartat,
sí,
hores d'ara.
Sí.
Hores d'ara sí. I l'alternativa que han presentat des de l'equip de govern és de jardins i vivendes i una mica de zona comercial.
No
l'he acabat d'entendre.
El govern
molt diferent, sí.
Està descartat perquè, evidentment, van a un nou projecte que el que fa és encara molta més lentitud perquè avancin altres projectes en lloc.
Jo és que l'objecció és que el govern no ha presentat cap projecte, sí que va fer una presentació a la premsa, però en comissió informativa ens va dir que no sabien encara què plantejarien, cosa que a mi em va sorprendre molt, que el mateix dia que en comissió informativa se'ls va preguntar expressament i van dir que estaven estudiant a veure què es podia fer per ajustar-se a lo que deia DIF, etcètera, i que no descartaven que es pogués ajustar dintre del pla que hi havia del passat. I el mateix dia surten a premsa dient tot un projecte que en comissió informativa ens van dir que no existia.
És el que estàs qual, fent sempre. Venen a comissió,
que no que és
venen a comissió, haguem fet la roda de premsa, que és el que ens queixem tots, crec, quasi tots els grups, que venen a la comissió, haguem fet la roda de premsa presentant a la premsa coses que després no s'expliquen a les comissions. I això és un problema greu que tenim aquí a dins de l'Ajuntament.
I després de la comissió, si se'n recordeu, l'endemà l'alcalde de la Rosa, amb una cadena de ràdio, ja anuncia que ha arribat a un acord amb Adif en el qual se pagarà un lloguer simbòlic i que l'hotel de trànsit de Renfe s'utilitzarà a l'estiu tant el mes de juny, juliol, agost pels temporers que arribin a Lleida. I això ens en vam enterar evidentment pues, per la cadena que va emitir la...
Bueno, és curiós perquè la setmana anterior l'alcalde va estar aquí amb entrevista, jo li vaig preguntar obertament i ell me va dir que el dia 16 o 17 farien una presentació i la va fer el 17.
La va fer el 16 i va fer l'anunci de lloguer el 17.
Per això, vull dir, jo també ho sabia que l'havia de fer la presentació, el que no sabia el què.
Bé, i l'escola Cervantes, per cert, sí, que també és una manera de revitalitzar el centre històric.
Sí. L'alcalde ironia, sempre ironia. Ha dit que el seu gran projecte d'aquesta legislatura és sí, revitalitzar el centre històric.
Sí, sí, amb projectes com aquest.
Jo crec que tu has tingut aquí a l'alcalde, vas estar aquí a la cadena COPE fa poquet, i crec que ha sigut molt clar amb tots els projectes que estem engegant per la ciutat. Sí que és veritat que a vegades l'oposició fa la seva feina i a vegades fa la seva feina d'oposició, d'avançar-se moltes vegades a coses que l'Ajuntament té sobre la taula per portar a terme, per portar a desenvolupar durant el nostre mandat, però clar, ahí on vienen les especulacions a vegades i a vegades la desinformació sobre però que és totalment lícit, no? Que vosaltres...
Una desinformació vosaltres, perquè no, arribem, estem queixant-nos això.
Desinformació perquè si estiguessis informat pues, podia donar la informació
no,
que sigui.
No.
Ara que tenim el regidor present, sí. Ja aprofitaria que estem desinformats. Ara que el tenim aquí, com que abans ho comentava abans la tertúlia per enèsima vegada, ens comentava el tema de l'inventari dels equipaments esportius, de dir, pues, bueno, que públicament ens digui si realment ja el tenim, perquè no sé què és desinformació quan fa més d'un any i mig que els estem demanant i que ens diuen que sí, però és que no, però no tenim tampoc cap
no, és que sí, és que sí, és que l'inventari lo tenim.
Pues llavors, per què no el comparteixen amb els grups
bueno,
d'oposició?
Però perquè és un inventari que contínuament, per exemple, tenim un inventari on hem fet una primera auditoria sobre un equipament esportiu, que és el Barris Nord. Hem fet aquí un inventari on tot el que hem fet en el Barris Nord durant aquests mesos per acollir els primers partits de l'ACB ja s'ha quedat desactualitzat. Per exemple, tema de impermeabilitzar el tejado, que hi havia problemes de gotera, ja s'ha solucionat aquest problema. Estava dintre de l'inventari on s'havia invertit més de 86.000 euros en impermeabilitzar aquest equipament. Què passa? Això se va quedar ja desactualitzat. No podem facilitar una informació a l'oposició o a la resta de grups sí. Quan aquesta...
Condicionat arreglar les coses, bueno, claro.
A data d'avui ja està així. I demà que s'hagi fet alguna cosa.
Això
és un tema de responsabilitat. O sigui, que al final, ja no els grups de l'oposició, els mateixos ciutadans han de saber amb què ens atenem. Podem passar 4 anys de mandat i arribarem a l'últim any encara estarem demanant quin és l'inventari. Sí.
Amb el tema que estem comentant de pla de l'estació, desinformació, és la que ha fet el govern o a la premsa o a la comissió informativa, perquè les dues coses són incompatibles. O li vau vendre el fum a la premsa o ens vau mentir en comissió informativa. Perquè en un lloc heu dit un pla
una cosa, sí.
Dient quins són els usos que hi ha d'haver i, en canvi, a comissió informativa, que és un òrgan oficial de l'Ajuntament, ens heu dit que encara no s'ha definit. Per tant, o veneu fum a la premsa o mentiu a les comissions informatives i amagueu informació a les comissions informatives, que no sé què és pitjor.
Jo crec que
en cap de les dues coses és...
Jo crec que en tot moment, en quant nos han demanat informació per part de les diferents grups polítics a les comissions informatives, a les diferents regidories, s'ha facilitat la informació. Ara, vosaltres sí que és veritat que feu la vostra labor d'oposició i és normal que la reclameu amb aquesta... no ho sé, con esta intensidad, pero nosotros intentem governar.
Sí, quede molt, intentem quede molt bonic.
I a part de governar, Jackson, de facilitar la part de fiscalització de l'oposició.
Hi ha una gran opacitat. Claro. I aquí tenim el David Meller.
David Meller de Jones, sí.
La Violant forma part de la taula de seguiment.
De la taula que es va constituir.
I ella mateixa ha dit que amb ella no se li havia informat de que s'havia arribat a l'acord de llogar de l'hotel Trànsit. Vull dir que això és verdadera opacitat, ja no solament per aquest grup, sinó també per la resta de grups.
I que va ser una sorpresa compartim la comissió, sí, també amb la Laura, per tots plegats, penso, sí,
va ser...
de que se'ns anunciés en aquella comissió que la senyora Violant forma part.
Sí, perquè a més en comissió la Begoña Iglesias va dir que, bueno, que es veria si Adif els hi deixava aquell dia mateix, sí, nos va dir a tots, que a veure si deixava Adif fer l'ús de les temporeres a l'hotel, que no ho sabien. I l'endemà
va dir que no havien parlat.
Que no havien parlat d'aquest tema.
La pregunta concreta en comissió...
Aquí l'alcalde va dir que aquella solució era temporal.
I que són incompatibles els dos projectes, són incompatibles. Al final, en el moment que es pugui desencallar el tema urbanístic, que per això es va constituir aquesta comissió de treball. Però torno a la pregunta que es va fer en comissió, que la va fer la senyora Vergés, a la senyora Begoña Iglesias, respecte al permís d'Adif. La senyora Begoña va dir que ella, que això era un tema de la regidoria d'acció social. Va contestar això. Una altra cosa, els tempos, no entro en els tempos, però la pregunta...
A veure, però ja estava en la reunió, David. Ja estava dins de la reunió, vull dir, amb aquesta reunió, no.
Però insisteixo...
No pot ser que...
La pregunta d'un altre grup, que no sé si era el PP, no me'n recordo.
No era la Laura.
La pregunta va ser, en aquestes reunions amb Adif heu parlat d'ubicar els temporers aquí? Resposta de la regidora, no.
No
s'ha parlat d'aquest tema. Van així... No s'ha parat d'aquest tema, però l'endemà...
L'endemà s'anuncia, clar, no, tenim raó amb això.
Però vull dir que a tot això, el que dèiem, el pla de l'estació, com l'estàvem coneixent o com ens l'estàvem imaginant o com ens l'havien filtrat de centre comercial, etc., aquest hores d'ara s'ha desfumat, a hores d'ara. A més, Adif ha dit obertament
que no.
Llavors, és feina de l'Ajuntament de reconvèncer-los o replantejar-lo.
Replantejar conjuntament amb Adif, de totes maneres, en tot moment s'ha treballat, no paral·lelament, s'ha treballat paral·lelament. Vull dir, al final tu pots fer amb una administració com Adif, tu fas un projecte, l'envies a Adif i esperes resposta. I així pots anar dilatant amb el temps. Per això també entenem que aquesta mesura, aquesta comissió de treball que s'han creat...
Però Adif pot decidir exactament el model comercial de la ciutat?
No. Adif és el propietari del 80%.
No, però a més els terrenys pot decidir que... També que
sí, ho sé, però vull dir, els terrenys de moment allí estan tirats.
Sí, està clar.
Parlant
exacte.
De 221 milions del cobriment de totes les vies, que ara solament se farà un cobriment.
I el que cal fer és buscar la viabilitat urbanística i econòmica per desenvolupar aquest espai. I sempre amb una premissa del tema comercial i d'oci. Perquè moltes vegades ens hem centrat al tema comercial.
El senyor Meledi... El senyor Meledi era de la paraula, dilatar amb el temps. El fet de que tu dilatis amb el temps...
Ja quan he dit aquest... dilatar? Però el que estava dient, el David és que
el fet de dilatar-lo
al revés, no, però se dilata en el temps, per les negociacions. No, dilaten el temps per les negociacions que tu tens amb les altres administracions que són els propietaris.
Si fas tant temps, hi ha gent que tenia, hi ha una idea comercial i podia ficar els diners, els inversors.
Ja que estem parlant de l'estació de trens.
Evidentment no esperaran anys aquí, anys i panys.
Com has de fer un espai que podria anar projectat amb tema de comerços i tal, si precisament aquesta dilatació amb el temps depengui de l'administració que depengui, és igual, o l'interès que pugui haver, doncs fa que en altres projectes avancin bastant més. Llavors, que es faran altres coses, evidentment.
És igual, perquè aquí el propietari és que decideix.
Un altre concepte, que al final urbanísticament és un dels conceptes...
En 10 segons.
Sí. El pla de millora, que és un dels conceptes que realment, tal com estava dissenyat fins ara, podia allargar molt més amb el temps, i ara treballant paral·lelament se poden escurçar molts els terminis, i crec que això serà una realitat.
Bueno, hem començat parlant del baixador de l'estació, i fixeu-vos com hem arribat a l'altre...
No, que ja he vist l'Ofia, però ja he vist...
No.
Ja he vist vindre la falca. No,
de totes maneres, em dóna la sensació, i espero que no passi, que perdem una oportunitat, perquè ara està per fer... tot sí. I la podem perdre. Ens plantem a la una, tertúlia dels polítics. Gràcies al Jackson, l'Anna, el Xavi, el David, la Glòria i la Laura. Que tingueu bona setmana.
Igualment, bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez, ara sí que ja arribem a la una. Recorda que et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar bon dimarts.